Bon dia, són les 8.
Cel ennuvolat amb possibilitat de pluja durant la tarda.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Molt bon dia, com esteu? És divendres, és 20 de setembre, a les portes del cap de setmana, tot plegat en un dia en què doncs, el sol ha sortit fa una mitja horeta, una miqueta menys a la nostra comarca, també amb alguns ruixats que hem tingut aquest matí, en alguns punts molt concrets de la comarca, d'altres, doncs, algú que ens estigui escoltant des d'altres llocs pensarà, ostres, pluges, no n'hi ha hagut, però, per exemple, doncs, a la zona de Palamós, Sant Antoni de Calonge, sí que n'hi ha hagut aquest matí. Un supermatí, que avui començarem destacant diversos temes que, per exemple, us explicarem que Drets Socials demana la col·laboració de Foixà per acollir menors i manté el recurs per habilitar el Mercadal, o bé també destacarem que els comuns pregunten al govern sobre la situació de l'Institut Escola de Verges. Parlem de Palamós, perquè l'alcalde del municipi, Lluís Puig, apunta que els aparcaments dissuasius i rotatius poden ser la solució a l'eliminació de places d'aparcament. Precisament sobre mobilitat, també a Palafrugell, destacarem que la policia local ha denunciat administrativament 56 conductors de patinets i ha instruït 7 atestats penals en mig any. Tot plegat, són algunes de les qüestions que us explicarem avui al supermatí, però per altra banda també tindrem dues entrevistes. A un quart de nou del matí conversarem amb la que és la gerent de l'estació nàutica de l'Estartit, Sílvia Ferrer, perquè ens expliqui com prepara la Fira de Piratis i Corsaris de l'Estartit, que comença avui i acabarà aquest diumenge. I al final del programa conversarem amb l'artista, amb la pianista Emma Stratton, que debutarà al Palau de la Música Catalana aquest pròxim 25 de setembre, això vol dir aquest pròxim dimecres. Tot això i molt més és el que tractarem avui en aquest supermatí. Tot plegat, en un matí en què, si ens fixem en les temperatures, ara mateix tenim 18 graus i mig a Palafrugell, 18,3 a Palamós i, en el cas de Begur, és una mica més alta, arriben fins als 20 graus. Dit tot això, anem a saludar tot l'equip que farà possible el programa del dia d'avui. Comencem amb la Maria Alsina. Maria, bon dia.
Hola, Ferran, molt bon dia.
La Carme Pons, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Mariona Fernández, bon dia.
Bon dia.
La Carla Soló, bon dia.
Hola, bon dia.
I també en Sergi Villena, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I dit tot això, ara sí, anem a fer un cop d'ull als títols més destacats d'avui. Drets Socials demana la col·laboració de Foixà per acollir menors i manté el recurs per habilitar el Mercadal. Carla Salom.
Segons el departament, diversos municipis ja acullen menors en cases de colònies i Foixà podria seguir aquest mateix model. El govern també ha recordat que aquesta mesura es basa en el compliment dels drets de la Convenció Internacional dels Drets del Nen i de la legislació catalana sobre la infància.
Els comuns pregunten al govern sobre la situació de l'Institut Escola de Verges. Maria Alsina.
El BIAC, entre d'altres qüestions, ha preguntat al govern de Salvador Illa quines accions ha dut a terme per desbloquejar la situació o per què el govern no autoritza la construcció del nou centre si hi ha un informe favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua.
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, apunta que els aparcaments dissuasius i rotatius poden ser la solució a l'eliminació de places d'aparcament.
En una entrevista a Ràdio Capital, el Batlle va apuntar que aquests aparcaments, amb la reforma del Passeig del Mar, s'haurien d'ubicar en parts més externes del municipi. Tot i això, es mostra optimista amb l'aprovació final del projecte, un procés on s'ha tingut en compte la participació ciutadana.
I la policia Nacional expulsa un delinqüent multireincident a Platja d'Aro, a Mariona.
La Policia Nacional, amb la col·laboració de la policia local de Platja d'Aro, ha localitzat i detingut un ciutadà en situació irregular amb diversos antecedents. L'individu ha estat traslladat al centre d'internament d'estrangers per la seva expulsió.
Gràcies, Mariona Fernández. A les 8 i 4 minuts. Detenen un motorista per circular sense permís de conduir i escapar d'un control de seguretat a Torroella de Montgrí. Carla Saló.
La detenció es va produir a Vilobí d'Onyar a les 2 del migdia quan una patrulla de paisà va identificar una motocicleta que circulava sense retrovisors.
I la policia local de Palafrugell ha denunciat administrativament 56 conductors de patinet i ha instruït 7 atestats penals. Les xifres que s'acaben de fer públiques corresponen entre els mesos de febrer i juliol. Els controls s'han fet a tot el municipi, però la majoria al centre de Palafrugell. Cal recordar que hi està prohibit accedir en patinet, tant elèctric com no, o bicicleta, des del mes de desembre passat. Les persones que volen passar-hi han de baixar del vehicle i dur-lo a mà. Per altra banda, també destacarem que el Departament d'Agricultura aprova noves mesures per la pesca recreativa. Carme Pons.
El Departament d'Agricultura fixa les talles mínimes i quotes de la captura de la pesca recreativa al litoral gironí. Aquest pla s'aplicarà durant el període 2024-2026 i inclourà restriccions com la prohibició d'usar pesquer viu i la pesca de taurons i rajades.
Els comerços de Castell Platja d'Aro i Sagró defineixen els mesos d'estiu com agredolços. Mariona Fernández.
Tot i que l'inici de la temporada es va retardar per diversos factors mundials, el comerç local ha viscut un increment d'activitat a partir de mitjans de juliol i agost. Es preveia també que el setembre ajudaria a compensar els primers mesos més fluixos, però de moment els resultats no són els esperats. D'altra banda, Canadell ha explicat que el sector es preocupa per la gestió municipal, ja que és clau pel bon funcionament dels negocis.
I també Castell Platja d'Aro i Sagró es preparen per acollir la setena prova del circuit Open Maxis BTT. Maria Alzina.
La prova amb tres distàncies diferents se celebrarà aquest proper 29 de setembre amb un límit de 500 inscripcions. De moment, per l'edició d'enguany ja hi ha unes 300 persones inscrites. Els diversos circuits visitaran espais representatius del municipi, passant pel massís de les Gavarres i també l'Ardenya.
I pel que fa a la prèvia esportiva del cap de setmana dels diferents equips de futbol que seguim, ens trobem amb algunes competicions que ja són a punt de començar, a Sergi Villena.
Efectivament, en futbol, aquest cap de setmana el Palamós disputa la primera jornada de la Lliga Elit de Futbol de la mateixa manera que el Torroella, que debutarà a Primera Catalana. Pel que fa als equips baixempordanesos de Segona Catalana, Begú, Calonja i Palafrugell també s'estrenen aquest cap de setmana.
I de la resta d'esports que habitualment també en fem seguiment, quan comencen les temporades oficials?
Doncs pel que fa al bàsquet, el Bisbal Bàsquet s'estrenarà a la Lliga Lep Plata d'aquí a dues setmanes i el Club Hoquei Palafrugell no debutarà a l'Hoquei Lliga Plata Sud fins al proper 19 d'octubre.
Doncs bé, aquestes són les qüestions que repassarem tot seguit aquí al Supermatí, com sempre en directe des de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió a Ràdio Bisbal, les 8 i 7 minuts. Perquè les notícies que us hem explicat fan referència al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen altres coses. Per exemple, us expliquem que el Departament d'Interior ha dissenyat un nou pla de reforç per prevenir la tinença d'armes blanques a la via pública. La consellera Núria Parlon i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, han presentat les mesures que substituiran l'actual pla d'AGA perquè asseguren que han augmentat els delictes amb arma blanca. De fet, segons els Mossos d'Esquadra, entre el gener i l'agost han intervingut 6.250 armes blanques, la majoria a la demarcació de Barcelona, però Trapero assegura que l'augment és insuportable pel que fa doncs, a l'augment d'apunyalaments. De fet, cal dir que en els primers 8 mesos d'any s'han registrat un total de pràcticament 2.500 incidents amb arma blanca a Catalunya. Per altra banda, també aquí a casa nostra, la Secretaria de Transició Ecològica de la Generalitat doncs, proposa i prepara un pla per tornar a introduir el linx ibèric a Catalunya per tal d'evitar i per tal, si més no, de reduir la plaga de conills i també que serveixi com un reclam turístic i un segell de qualitat ambiental. I fora de Catalunya, el líder d'Hezbollah, Hassan Nasrallah, assegura que l'atac amb dispositius electrònics contra membres de la seva organització és una declaració de guerra al poble de Líban. Ho fa a la primera compareixença després de l'onada d'explosions que va començar dimarts i que el líder de la milícia ha apuntat directament amb el Mossad israelià dels atacs i els acusa d'haver traspassat totes les línies vermelles. Aquestes són algunes notícies, tant de Catalunya com internacionals, que destaquem avui al Supermatí. I ara és moment de, diríem que és temps pel temps, perquè tot seguit és el moment per la informació meteorològica amb l'Isaac Vilà. Com anem, Isaac?
Bon dia, Ferran, i bon divendres.
Sembla que el temps de tardor ja s'està fent notar. De fet, avui, com dèiem, hem tingut alguns ruixats puntuals a la nostra comarca, però què esperem per aquest divendres i cap de setmana?
Avui divendres esperem un cel més tapat que els dies anteriors. Seguirem amb possibilitat de ruixats, localment intensos i més probables de cara a la tarda. Les temperatures seran semblants a les d'ahir, amb fresca de matinada i amb 22-23 graus al migdia. Vent fluix de llevant amb un mar molt més calmat que els dies anteriors. De cara al cap de setmana, la inestabilitat i el cel variable seguiran, amb estones de cel tapat i algunes ullades de sol. Les pluges més destacables les podríem tenir diumenge al matí, amb alguna tempesta que localment podria deixar alguns registres significatius.
Doncs bé, moltíssimes gràcies, Isaac Vila. També doncs, tota l'actualitat que la repassarem tot seguit, però ara és moment de posar una mica de música. Anem a sentir ja Sierra Green and the Giants amb la cançó Can You Get to That. Després entrevistarem i anirem fins a l'Estartit per parlar amb Sílvia Ferrer sobre la Fira de Pirates i Corsaris que comença avui i que acabarà aquest diumenge. Aquesta és la música Can You Get To That, és de Sierra Green i And The Giants, i d'aquesta manera ens apropem ja al punt d'un quart de nou del matí. Ho farem d'aquí un minut i mig. La Fira de Pirates i Corsaris de l'Estartit torna amb força per la seva 8a edició, que se celebrarà des d'avui fins diumenge. Una Fira de Pirates que enguany tindrà el foc com a protagonista. Per parlar-nos una mica més de l'edició d'enguany, avui ens visita la gerent de l'estació nàutica de l'Estartit, Sílvia Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Una Fira de Pirates i Corsaris, tot un clàssic, ja diríem, de l'Estartit, i que per tant ja la teniu a punt de començar, no?
Sí, sí. De fet, avui mateix arrenquen els primers actes.
Aquest any, una de les principals novetats és la Nit del Foc. Què hi podrem veure?
A veure, aquest any hem plantejat un canvi en el començament de la fira. Fins ara, doncs, durant molts anys hem fet una arribada doncs, amb un vaixell i un teatre que se sorprenia d'aquest atac dels pirates que arribaven amb el vaixell. I aquest any li hem donat una miqueta a la volta. Tindrem un vaixell, tindrem tambors, tindrem foc, tindrem la carrossa Lash, no sé si heu tingut oportunitat de veure-la, que és espectacular, i doncs anirà al voltant del foc. Aquesta entrada serà molt més dinàmica que altres anys i ens conduirà directament a la cercavila i córrer foc.
Explica'ns això de la carrossa aquesta.
L'Aixa és un projecte preciós, és un projecte que van iniciar els Pirats de les Medes, que és una associació doncs, del poble, que van reconstruir el que era un autobús que els hi van donar en un vaixell espectacular. En Delfo, que malauradament doncs, ja ens va deixar, és el mestre d'Aixa que el va dirigir doncs, tota la construcció d'aquest vaixell, que és fet com si fos una barca, és que és preciós. I imagineu-vos doncs, de la mida d'un autobús.
Déu-n'hi-do, això serà avui, que ho podrem veure?
Bé, bueno, aquest vaixell, de fet, té sortida avui al vespre a les 9, a continuació doncs, d'aquest fent seguir aquest correfoc, però demà i diumenge a les 7 també el podreu veure.
Per tant, doncs, una de les atractius d'aquesta 20a edició, a més, també números rodons, no? 20 edicions.
Sí, 20 anys, sí. És espectacular, això, i a més, doncs, anar doncs, donant voltes cada any doncs, per fer cosetes noves, per pensar cosetes noves al voltant doncs, del tema pirata, que sí que és un tema doncs, molt, molt fàcil, però clar, al final doncs, es van esgotant les idees, però bueno, encara som capaços de treure alguna coseta nova.
De fet, quines són les principals, diríem, activitats que podrem fer durant aquest cap de setmana?
A veure, tenim un programa bastant extens que el tenim penjat a part de les xarxes municipals de l'Ajuntament, de l'EMD, de l'Espartit o l'Oficina de Turisme, les nostres. Hi ha una web específica només de pirates, que és piratesicorsarisillesmedes.cat. Allà hi ha el programa, hi ha un vídeo, hi ha altres cosetes d'informació. I a les xarxes socials anem penjant pinzellades de cosetes que podreu anar veient. L'estructura és molt semblant a les altres anys, tot i que canviem doncs, les activitats, perquè busquem, per una banda, de que la circularitat de la gent, o sigui, que la gent es mogui per tot el que és el centre i el port i el passeig marítim, i després també doncs, sí que algunes activitats es repeteixen dissabte i diumenge, però és per donar l'oportunitat de que, com que una persona, evidentment, no pot fer tres activitats alhora, doncs s'organitza per fer-ne una dissabte, una diumenge, l'altra a la tarda, l'altra al matí, i així doncs tenen possibilitat de tastar una miqueta tot.
Alguna d'elles en requereix inscripció prèvia?
Sí, quan requereix inscripció prèvia està indicat en el programa. O sigui que en el programa hi ha, a part de l'hora i el títol de l'activitat, el lloc on es fa, si té cost també està indicat allà, i si requereix inscripció també està indicat. O sigui, i quan no hi posa res de tot això és que és una activitat oberta i gratuïta que no té cap requeriment especial.
On s'han de fer les inscripcions?
Bueno, depèn de cadascuna, perquè, per exemple, doncs, tenim excursions en vaixell que es fan directament doncs, amb l'empresa que gestiona el vaixell, activitats que es fan doncs, des del Club Nàutic que es fan en el Club Nàutic, depèn de cadascuna. Però tot està indicat amb els telèfons i correus electrònics o webs on s'han de fer les inscripcions.
De fet, veient l'agenda d'activitats, veig que algunes de les activitats, com per exemple la visita guiada a la Meda Gran de diumenge, ja té les inscripcions tancades, per tant suposo que ja compteu sí, doncs, amb moltes inscripcions, no?
Ja ho vam posar de bon inici perquè aquesta és una de les visites que té més èxit de la fira, que és l'única oportunitat que hi ha doncs, de pujar la part emergida de la illa, i obrim inscripcions, ja vam establir una data per fer-la sempre igual, que és l'1 d'agost a les 9 del matí. Caigui com caigui, encara que sigui diumenge, doncs és el dia oficial d'obrir inscripcions. I moltes vegades el mateix dia 1 ja s'omple. Ja s'omplen totes les places de dissabte i de diumenge.
Això vol dir que si algú que hi volgués anar aquest any, que no podria, que s'apunti aquesta data 1 d'agost a les 9 del matí, no? Al calendari?
Correcte. Sí. Això és el que recomanem a la gent. O sigui, ja és una data que fa molts anys que la fem anar, però els hi anem recordant. 1 d'agost, 9 del matí. 1 d'agost, 9 del matí. Que s'ho apuntin, que s'ho fiquin amb una alarma en el mòbil, no sé, el sistema que facin servir. I, doncs, prioritzem les persones que venen presencialment i després doncs, continuem amb el telèfon. Si és algú que no és a l'Estartit aquells dies, que vagi trucant i vagi insistint. O sigui, anar retrucant.
Estem parlant amb la gerent de l'estació nàutica de l'Estartit, Sílvia Ferrer, sobre la 20a edició de la Fira de Pirates o Corsaris que tenim aquest cap de setmana a l'Estartit. Seguirem destacant algun dels altres actes que tindrem aquests dies, com per exemple que hi podrem trobar la mostra titulada La cara més fosca dels pirates.
Bé, doncs és una exposició que hem ideat que va al voltant del que és el vídeo, la música i els llibres, però aquests pirates més foscos. O sigui, en el cas dels llibres, sobretot, i els vídeos també, són pirates foscos, pirates d'aquests dolents, de veritat, que fins i tot fan una mica de por de veure'ls. I llavors, el que és la música, tenim discos i CDs originals, que els tenim allà en una vitrina per veure'ls, de música, sobretot així, més heavy, relacionada amb els pirates. O sigui, és un tipus de música que no és la que estem acostumats a sentir de pirates, però tenim doncs allà una exposició que ens han cedit per aquests dies.
I espereu repetir les xifres de visitants de les edicions anteriors?
Ens agradaria, de fet, a veure el que són allotjaments a l'Estartit i voltants. Ens consta doncs que l'ocupació és molt i molt bona aquests dies. De fet, tenim molts grups que ja planifiquen les vacances amb molts mesos d'antelació per coincidir amb aquesta fira. I esperem que sí, esperem que sí. Ara l'única cosa que ens fa patir una miqueta és el temps, com sempre. No, el setembre és un mes insegur. En principi, doncs, sembla que ha d'aguantar el que és l'aigua, però no ho sabem. No sabem com evolucionarà. Llavors hem d'anar veient moment a moment a veure com va tot. Però sí, la veritat és que tenim bones expectatives.
I aquesta activitat permet desestacionalitzar el turisme a l'Estartit?
Sí, està comprovadíssim. O sigui, de fet, quan vam començar-la fa 20 anys, el principal motiu, a part doncs, de buscar alguna fira que ens relacionés directament amb la història real local, era el fet de desestacionalitzar, perquè fins la data, fins fa 20 anys, molts establiments, sobretot de restauració, de comerç, quan passava la diada ja tancaven portes, ja baixaven persianes i fins l'any vinent. Llavors, d'aquesta manera, allarguem la temporada un parell de setmanes més. Això és el mínim. Llavors, ahir encara, quan estàvem amb els preparatius, ostres, hi havia molta gent i a més anàvem veient què fèiem i anàvem preguntant, gent que no ho sabia, gent que sí, i la veritat és que ens ha permès doncs, allargar aquests 15 dies de temporada perquè molta gent, propietaris de negocis, els dius, bueno, quan tancaràs aquest any? I sense saber la data exacta, diuen, després de Pirates. I que ja és una cosa que els hi ha suposat doncs, aquest canvi en el seu calendari.
I heu aconseguit de recuperar el públic previ de la pandèmia?
Sí. La veritat és que sí, inclús durant la pandèmia, durant l'any 20, que va ser el més complicat, diguéssim, de tots, el públic va ser fidel. Va ser un any que ens va... O sigui, no vam voler deixar de fer la fira i des del mes d'abril, que ja doncs, estàvem ja en pandèmia, érem a casa, doncs, rumiant coses, doncs, com podíem reconduir les activitats per garantir la seguretat, la higiene, etcètera, etcètera. I aquell any tampoc ens va fallar el públic, vull dir que va ser un any... que potser n'hi havia una miqueta menys, però vull dir, no ens ha fallat mai el públic. Tenim molta gent local, però també molta, molta gent que ve de fora.
Doncs bé, tothom que vulgui visitar la Fira de Pirates i Corsaris, ens recordem que arriben ja a la 20a edició aquest cap de setmana i que, per tant, hi ha una agenda molt, molt llarga, per tant, que qui estigui interessat pot anar al web piratesicorsarisillesmedes.cat i allà
correcte.
Hi ha tota la programació que feu i també el que ens comentaves, que és important també consultar quines de les activitats ens requereixen inscripció prèvia i com
sí,
ho poden fer.
I sobretot a les xarxes, els que tinguin doncs, xarxes, tenim el Facebook i l'Instagram, que qualsevol canvi o qualsevol incidència l'anirem comentant per allà.
Perfecte. Doncs bé, abans d'acabar, no sé si ens falta destacar algun detall més que ens haguem oblidat.
No, de fet, a veure, hem parlat una mica així en general de tot, les sortides en vaixell, els tallers, tot el que fem nou. Després hi ha una visita teatralitzada nocturna que la volíem estrenar l'any passat però no va poder fer, que aquest any sí que la tindrem demà al vespre. Bueno, hi ha una miqueta de tot, una miqueta per també arribar a tots els públics, per als més petitons i per als més grans. I el resum és que començarem amb foc i acabarem amb foc aquest cap de setmana.
Doncs això, com dèiem, el foc serà ben protagonista aquest cap de setmana. Sílvia Ferrer, gerent de l'estació nàutica de l'Estartit, moltes gràcies i també felicitats per les 20 edicions.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt i molt bé. I nosaltres seguim destacant altres temes de tota l'actualitat que tenim aquí al Baix Empordà. Perquè a la nostra comarca passen moltes coses i comencem doncs explicant-vos que el Departament de Drets Socials ha sol·licitat la màxima col·laboració de l'Ajuntament de Foixà en l'acollida de menors, tal com apunta l'Agència Catalana de Notícies. La petició del govern inclou l'habilitació de la Casa de Colònies al Mercadal com a centre d'acollida, un recurs que ja ha estat presentat per revertir la suspensió de llicències decretada pel consistori. Carla Saló.
Segons el Departament, diversos municipis s'hi acullen menors en cases de colònies i Foixà podria seguir aquest mateix model. El govern també ha recordat que aquesta mesura es basa en el compliment dels drets de la Convenció Internacional dels Drets del Nen i la legislació catalana sobre la infància. La suspensió de les llicències aprovada per l'Ajuntament impedeix que el Mercadal pugui ser utilitzat com a centre d'acollida i per això el Departament ha interposat un recurs judicial. El recurs inclou una petició cautelar per aixecar la suspensió immediatament fins que resolgui el cas. Per la seva banda, l'Ajuntament de Foixà ja ha anunciat que presentarà un recurs per defensar la seva decisió de no concedir les llicències.
Els comuns pregunten al govern sobre la situació de l'Institut Escola de Verges. El BIAC, entre altres qüestions, pregunta al govern de Salvador Illa quines accions ha dut a terme el govern per desbloquejar la situació o per què no autoritza la construcció del nou centre si hi ha un informe favorable de l'ACA Maria Alzina.
Cal recordar que actualment l'Institut Escola de Verges es troba en mòduls prefabricats i la construcció del nou centre s'ha vist frenat per un polèmic rec que està ubicat en els terrenys que l'Ajuntament ha de cedir al Departament d'Educació per la construcció del nou Institut Escola. L'alcaldessa de Verges, Diana Canals, va parlar sobre aquesta situació a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell en el programa del Supermatí i va assegurar que l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un informe favorable a la construcció del nou Institut Escola perquè el polèmic rec no hi circula aigua de manera habitual. Tot i l'informe favorable de l'ACA, en l'última reunió amb el departament a Girona es va concloure que el rec podia ser perillós per la nova construcció.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, apunta que els aparcaments dissuasius i rotatius poden ser la solució a l'eliminació de places d'aparcament. En una entrevista al Batlle va apuntar que aquests aparcaments, amb la reforma del Passeig del Mar, s'haurien d'ubicar en parts més externes del municipi, Maria.
Tot i això, es mostra optimista amb l'aprovació final del projecte, un procés on s'ha tingut en compte la participació ciutadana.
Vam fer una participació ciutadana profunda en què hi va participar i moltíssima gent que va voler dir com veia aquest futur Passeig del Mar de Palamós i per tant, seguim mantenint doncs, aquesta idea d'un passeig arbrat, amb molta ombra, perquè volem que sigui doncs, un refugi climàtic durant els dies calorosos d'estiu, molt més accessible per la gent, s'eliminen molts dels obstacles físics que hi havia ara per poder anar d'una banda a l'altra del passeig. Un projecte, com dèiem abans, molt sensible amb el tema de les aigües plujanes i les aigües residuals. Tenim un problema greu d'inundacions al centre del municipi i aquest projecte ens l'ha d'ajudar doncs, a minimitzar, ens ha d'ajudar a resoldre.
El pas següent és posar a licitar el projecte, que ja ha iniciat el seu procés, i llavors adjudicar les obres abans que acabi el mes d'octubre. Tal com apunta el Batlle, la intenció és començar les obres el proper mes de novembre. Una de les altres grans reformes del municipi és la construcció de la nova estació d'autobusos, unes obres que estan avançant a bon ritme i que ajuden a millorar la mobilitat al municipi, tal com ha explicat Lluís Puig.
I Maria, un dels altres grans reptes i projectes del municipi és el nou hospital comarcal l'Hospital de Palamós.
De moment, els serveis de salut integrats del Baix Empordà ja estan treballant per elaborar el nou pla funcional per a aquest hospital que ha de ser més gran i ha de donar cobertura a gran part de la població del Baix Empordà. Un altre pas, però, que ha de donar l'Ajuntament és la cessió dels terrenys al Departament de Salut per poder configurar aquesta nova infraestructura. Lluís Puig detalla que abans de fer aquesta cessió s'ha de fer un canvi en els usos d'aquells terrenys on es vol ubicar el nou hospital. De moment, encara esperen una resposta per part del Departament d'Urbanisme per mirar de treballar en l'expropiació i la cessió dels terrenys. La voluntat, tal com apunta el Batlle, és poder fer aquesta cessió el proper 2026 al Departament de Salut i esperar que hi hagi una partida en el pressupost per promoure la construcció del nou Hospital de Palamós.
Mig minut per dos quarts de nou del matí, la policia local ha denunciat administrativament 56 conductors de patinets i ha instruït 7 atestats penals a Palafrugell. Les xifres que s'acaben de fer públiques corresponen entre els mesos de febrer i juliol. Els controls s'han fet a tot el municipi, però la majoria al centre de Palafrugell. Cal recordar que ja està prohibit accedir en patinet, en elèctric com no, o bicicleta, o sigui, elèctric com no, o també les bicicletes des del mes de desembre passat. Les persones que volen passar-hi han de baixar del vehicle i dur-lo a mà. Durant els 6 mesos, la policia ha fet 217 controls de vehicles, 7 de cada 10 al centre de Palafrugell, 14 a les platges i 51 en altres indrets del municipi. La policia local i els agents cívics han potenciat l'educació i la conscienciació dels infractors. En aquests controls s'ha pogut arribar fins als 1.200 vehicles. En els casos que ha requerit atestats penals, 5 són perquè eren vehicles fora de norma, no complien els requisits tècnics i calia una llicència de conducció específica. Ha fet falta un informe pericial dels agents de la unitat de trànsit. Els altres 2 atestats és per un delicte de salut pública perquè les persones es desplaçaven en patinet elèctric per vendre substàncies. I la Policia Nacional expulsa un delinqüent a Platja d'Aro amb antecedents penals, entre ells delictes de violència de gènere, a Mariona Fernández.
La Policia Nacional, en cooperació amb la Policia Local de Castellalo, Platja d'Aro i S'Agaró, ha detingut a un ciutadà a l'estat espanyol amb diversos antecedents penals. L'individu, implicat en delictes com violència de gènere, lesions, atemptat contra l'autoritat, conducció temerària i resistència a l'autoritat, va ser localitzat a Platja d'Aro. Després d'un operatiu conjunt, va ser traslladat al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona per ordre judicial i, posteriorment, enviat a Madrid per executar la seva expulsió del país.
Ja s'acaba la temporada més, una temporada més de l'estiu i el sector comercial ja està fent balanç de les dades d'enguany. Al supermatí d'ahir ens va visitar el president de l'Associació de Comerciants de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Manel Canadell, per parlar de la salut del comerç i com ha anat la temporada d'estiu.
Fa uns dies vam parlar amb el supermatí, amb la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme, qui ens va dir que enguany al començament de la temporada es va endarrerir a causa d'entrebancs com la sequera, els Jocs Olímpics i les eleccions a França. El sector del comerç també ha notat aquest canvi i coincideixen que el pic fort de l'estiu va començar a mitjans de juliol i agost, quan les vendes es van situar dins la normalitat de la temporada estiuenca. El mes de setembre es preveia que ajudaria a compensar els primers mesos d'estiu més fluixos, però malgrat el moviment que hi ha encara arreu de la comarca, els resultats no han estat els esperats.
Aquest mes de setembre nosaltres pensàvem que l'enrotllar-se al començament de temporada l'allargaríem una mica per darrere, sí que ha sigut veritat, però potser no tant de la manera que esperàvem. O sigui, tenim gent, hi ha moviment, però no és el que potser compensaria el tema de juny i juliol.
I a banda de les vendes, també hi ha una altra cosa que preocupa més el sector del comerç i és la gestió municipal, que també afecta el funcionament dels negocis.
Sí, des de la seguretat, com la neteja o el reforç del transport, són factors que també afecten a la viabilitat del comerç local. Des del comerç consideren que és important que el municipi millori en el seu conjunt, ja que Platja d'Aro és una de les potències d'innovació comercial a la comarca.
Fa molts i molts anys hem sigut un municipi molt capdavanter en tot aquest tema d'innovació comercial. I això comporta doncs, que també hagis d'ampliar serveis, hagis d'ampliar coses i que el municipi millori tot el seu conjunt. No cal oblidar que passem de 12.000 habitants a l'hivern a pics de 120-140.000. I això crea un estrès que s'ha de gestionar molt bé i que hem de ser capaços de poder donar molta qualitat, perquè precisament quan hi ha tanta gent és quan hem de ser més excel·lents.
La temporada estival d'enguany arreu de Baix Empordà ha estat marcada per diversos factors que han impactat tant en el sector comercial com en el turístic. Malgrat que el començament de la temporada es va endarrerir, l'estiu s'ha valorat positivament, tot i que el setembre no acaba de compensar aquest desplaçament de temporada.
<t'ha> Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i un altre de trencament de condemna. La detenció es va produir a Vilobí d'Onyar a les 2 del migdia, però una patrulla de paisà va identificar una motocicleta que circulava sense retrovisors. Carla Salom.
Els agents van comprovar que es tractava del mateix vehicle i conductor que havien estat buscant dies abans, després que aquest s'hagués escapat d'un control a la carretera C31 a Torroella de Montgrí mentre conduïa de manera temerària. En revisar la documentació, els Mossos van constatar que l'home no havia obtingut mai el permís de conduir i que tenia una suspensió temporal vigent emesa per un jutjat. Davant d'aquests fets, els agents van procedir a la detenció de l'individu i a la immobilització de la motocicleta. El detingut, que ja tenia antecedents per altres infraccions relacionades amb el trànsit, va ser posat a disposició del jutjat de guàrdia en funcions de Girona.
I el Departament d'Agricultura aprova noves mesures per la pesca recreativa que fixen les talles mínimes de captura, les quotes i les vedes biològiques per més d'una quarantena d'espècies. Carme Pons.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprovat una nova regulació per a la pesca recreativa, que s'aplicarà des de Portbou fins a Blanes durant el període 2024-2026. Aquest pla, que és el primer que s'estableix per a aquesta activitat a Catalunya, fixa les talles mínimes de captura, les quotes i les vedes biològiques per a 46 espècies marítimes. Les mesures tenen com a objectiu garantir una explotació sostenible i racional de les espècies, assegurant la conservació i la regeneració. Aquesta nova resolució representa un pas molt important de la tasca començada a l'abril del 2023, que adoptava mesures tècniques de gestió adaptativa i un model per a la pesca marítima recreativa. Segons el departament, la pesca recreativa té un impacte econòmic considerable, que genera uns 65 milions d'euros anuals. A més, es preveu crear dos plans més en el futur, un per al litoral de les Terres de l'Ebre i un altre per al Baix Maresme.
Dos centres educatius de Palafrugell celebraran aniversaris rodons aquest curs. Concretament és el centenari de l'escola Torres i Jonama i el cinquantenari de l'Institut Baix Empordà. A més, el concurs literari Josep Pla de l'Institut Frederic Martí i Carreras també celebra mig segle premiant els treballs escrits d'estudiants d'institut. La regidora d'Educació de Palafrugell, Maria Lluïsa Teixidó, destaca que el municipi fa anys que treballa per l'ensenyament. Un dels exemples és l'aposta per la formació professional.
Perquè vol dir que fa molt de temps que estem batallant en aquí per tenir formació. No és el mateix poder estudiar a Palafrugell que hagis de marxar. Ara és més fàcil, però fa uns anys enrere era bastant més complicat. Per tant, això diu molt, eh?
Tot i això, l'Institut Baix Empordà no va començar on és ara. L'Escola de Formació Professional es va inaugurar el 4 d'octubre de l'any 1974 a l'antiga Escola d'Arts i Oficis al carrer de la Tarongeta. És l'edifici que actualment acull l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. A causa de la falta d'espai, l'any 1984 es va traslladar a la ubicació actual a l'Avinguda de les Corts Catalanes. I pel que fa a l'escola, el palafrugellenc Josep Torres i Jonama va pagar el nou edifici l'any 1925 i va subvencionar part de la construcció de les de Pals, Regincós i Mont-ras. El fet és important perquè fins llavors l'escola pública palafrugellenca no tenia un local propi, l'havia de llogar i sovint en condicions precàries. El cost de la construcció va ser de 300.000 pessetes i l'Ajuntament palafrugellenc en va invertir 50.000 més per fer una zona enjardinada. El rei Alfons XIII va inaugurar l'edifici el 4 de juny de l'any 1925. La directora del centre, Emi García, avança que ho celebraran els dies 13, 14 i 15 de juny amb diversos actes. A part, volen recollir diners per finançar un reportatge audiovisual sobre la història del centre.
Perquè pel 75è aniversari es va fer un llibre, un recull de la història d'en Torres i Jonama i de l'escola, i ara pensem que potser serà molt més atractiu fer un document gràfic on es puguin escoltar i veure les vivències de tot aquest personal que ha passat per l'escola, ja siguin alumnes, mestres, i que expliquin la seva vivència i el canvi, no?, en l'educació que ells han pogut veure, no?
Ara estan preparant com ho celebraran. De fet, tenen en ment una nit jove, un acte institucional al Teatre Municipal i activitats esportives.
A més, esportives, lúdiques esportives, amb famílies, amb exalumnes, doncs, una bicicletada, partits de futbol, fer una mica més així i concloure amb un aperitiu.
I com us dèiem, el concurs literari de l'Institut Frederic Martí i Carrera celebrarà la 50a edició aquest curs. Els estudiants de quart d'ESO a segon de batxillerat d'instituts de territori de parla catalana poden enviar els seus escrits. No hi ha cap limitació temàtica. El concurs consta del Premi Josep Pla per la millor obra narrativa, el de poesia per al millor recull de poemes i el Francesc Alsius per al millor escrit d'un estudiant palafrugellenc. I destaquem altres temes perquè ara anem de nou fins a Castellplatja d'Aro i Segueró perquè es prepara per acollir la setena prova del circuit Open Maxis BTT. La prova amb tres distàncies diferents se celebrarà aquest pròxim 29 de setembre amb un límit de 500 inscripcions. De moment, per l'edició d'enguany, ja hi ha unes 300 persones inscrites. Els diversos circuits visitaran espais representatius del municipi i passaran, per exemple, pel Massís de les Gavarres i l'Ardenya. Maria Alzina.
El circuit Open Maxis BTT Platja d'Aro compta amb tres recorreguts. El primer és de 22 quilòmetres i compta amb 570 metres de desnivell positiu. El segon dobla la distància amb 44 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell positiu i el darrer és de 66 quilòmetres amb 1.755 metres de desnivell positiu. Un dels organitzadors de la prova i president d'Open Natura, Jordi Calzina, explica que aquestes són proves on es combinen ciclistes experts amb BTT i persones amateurs que estan descobrint aquest món. El secretari del Club Ciclista Platja d'Aro, Xavi Conchillo, ha apuntat que des de la seva entitat han treballat per facilitar la feina d'organitzar i marcar aquest circuit. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, Marc Medina, per la seva banda, ha volgut agrair als organitzadors els contactes i la intenció de celebrar una de les fases d'aquest circuit del municipi. A més, ha destacat que aquesta és una molt bona oportunitat perquè els corredors amateurs del circuit puguin visitar Platja d'Aro.
Que aquest tipus de participant, que és una mica el participant amateur, semiprofessional, pugui fer estada en els nostres negocis, en el nostre oci, i pugui visitar Platja d'Aro, a més de fer aquest tipus de prova.
L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, ha destacat la importància que tenen aquests esdeveniments esportius en l'agenda del municipi. A més, ha detallat que aquest tipus d'actes ajuden a desestacionalitzar el turisme i que aquests visitants coneguin també l'entorn d'una manera diferent.
Quatre minuts per arribar a tres quarts de nou del matí. I en esports, com es presenta el primer partit de Lliga del Palamós, Sergi Villena?
Doncs l'equip blau i groc, que jugarà per segon any consecutiu a la Lliga Elite, afronta el debut a la competició amb tècnic nou. Parlem de Mos Gasca, que va substituir l'entrenador de la temporada passada, Javi Salamero. Pel que fa als partits de preparació del Degà aquest estiu, el balanç ha estat de dues victòries, un empat i cinc derrotes. Val a dir, però, que dels 5 partits perduts, 4 han estat contra rivals de categoria superior. Sigui com sigui, l'equip ha tingut oportunitat de fer proves i preparar un debut que es produirà aquest diumenge a les 5 de la tarda. El rival serà el Camp Vidalet i els palamosins jugaran com a locals al Municipal Palamós Costa Brava.
I sense deixar de futbol, abans comentàvem que aquest cap de setmana també hi ha altres compromisos d'equips baix-empordanesos, no?
Doncs sí, comencem parlant del flamant nou equip de primera catalana, el Torroella. Els torroellencs van aconseguir un brillant ascens la temporada passada i debutaran aquest diumenge a casa davant del Granollers. Pel que fa a la segona catalana, dos equips del Baix Empordà, com són el Calonge i el Palafrugell, van mantenir la categoria i el Begú s'estrenarà després del seu ascens. Precisament, els begurencs jugaran al camp del Vilablareix, mentre que el Palafrugell ho farà al camp de la Badesenc i el Calonge al camp del Porqueres. Tots ells partits corresponents a la primera jornada de segona catalana.
Doncs bé, aquesta és l'actualitat d'aquest cap de setmana i recordem que pel que fa als altres equips que repassem sempre aquí al Supermatí, el Bisbal Bàsquet s'estrenarà a la Lliga Le Plata d'aquí a dues setmanes i el Club Hoquei Palafrugell no debutarà a l'Hoquei Lliga Plata Sud fins al pròxim 19 d'octubre. Aquesta és l'actualitat esportiva, però ara és moment de posar una mica de música. És la música de Chacón, és la que s'anomena, doncs, amb aquest nom, Chacón, i que ens porta Sofia Gubadidulina i també Emma Stratton, que precisament Emma Stratton és la pròxima protagonista, no, Maria?
La pianista Emma Stratton debutarà al Palau de la Música Catalana aquest proper 25 de setembre per interpretar obres com, per exemple, de Beethoven, Mendelssohn, entre molts d'altres artistes, i a més està presentant el seu nou disc de debut titulat Síndesi, i entre tots aquests actes i esdeveniments, la pianista empordanesa ha pogut venir aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i també en emissió a Ràdio Bisbal, per parlar-nos una mica més de tota la feina que ha estat fent durant aquests darrers mesos. Bon dia, Emma.
Molt bon dia i gràcies per convidar-me.
Clar, el que m'agradaria preguntar-te primer de tot és com t'estàs preparant per aquest debut aquí al Palau de la Música, perquè crec que és rellevant que un artista com tu, jove, empordanesa, facis aquest debut.
Sí, clar, la veritat és que ara és com la gran notícia, no?, el debut al Palau, i evidentment és que és un gran esdeveniment, però sí que jo, per altra banda, sento com si portés ja molts anys preparant-me perquè en algun moment també pogués arribar, doncs, un esdeveniment així, no? Vull dir, al final porto anys també, doncs, movent-me, fent concerts, i ara, en certa manera, jo crec que és una culminació i potser un reconeixement a tota la feina feta, però sí que això, sento que, evidentment, un debut en un lloc així no es prepara en uns mesos, sinó que tot el que he fet durant tots aquests anys, doncs, en certa manera, m'ha anat acostant, doncs, en aquesta data de dimecres que ve al Palau, que, evidentment, em fa moltíssima il·lusió i, alhora, també, respecte.
Respecte, perquè, ostres, ets una artista jove dedicada a música clàssica, perquè el repertori que interpretaràs en aquest debut al Palau és això, és un recull d'artistes clàssics que són fantàstics. No ho sé, ens pots fer un petit tastet de què hi podrem trobar en aquest debut per aquells que, ostres, vulguin venir-te a veure?
Sí, m'agradaria explicar una mica, i és que, evidentment, com dius tu, no, el món de la clàssica, que és una cosa tan específica, de vegades des de fora, també alhora és complexa i incerta, no? Tots els temes artístics, vull dir, no és allò, una cosa segura, estable, vull dir, has d'anar, vas veient, no? I ara jo em trobo amb aquestes oportunitats, però, com dic, doncs mai em relaxo, doncs, perquè una cosa és tenir una oportunitat ara, però pels següents mesos també hauràs de seguir, doncs treballant per aconseguir diferents coses. Llavors, el tema d'enregistrar aquest primer disc que es va enregistrar al març i que pogués, doncs, sortir a la llum ara aquest setembre i que es pogués presentar al Palau de la Música, que això és una cosa que vam saber posteriorment, doncs clar, ha sigut per mi, doncs, una gran oportunitat de visibilitat i, com dic, crec que reconeixement a tota la feina. Per tant, el dimecres que ve és molt especial perquè, a part de fer un concert de debut en aquesta sala increïble del Palau, doncs també sortirà ja oficialment de manera pública aquest disc de debut, on el que he volgut, doncs, transmetre és una presentació de qui sóc, de com m'agrada compartir la música, i crec que ho he donat tot, doncs, perquè pugui arribar al màxim a totes les persones que dediquin el seu temps a escoltar-ho.
Perquè per aquelles persones que no et coneguin, què hi podrem trobar en el nou disc? Perquè em sembla, el títol em sembla fantàstic, vull dir, l'he pronunciat molt malament, però em sembla fantàstic, perquè quan el vaig veure vaig dir, ostres, dic, li faràs una escoltada i a veure què hi podrem trobar. Què hi podrem trobar?
Sí, exacte. Jo, per mi, tot i ser pianista de música clàssica, sempre he tingut com la inquietud de poder-nos acostar una mica a la societat, no? Que no sigui com que la música clàssica és com fins i tot apartada dels altres tipus de música, no? Llavors jo amb aquest disc ni volia fer una cosa molt concreta, molt tècnica, ni tampoc posar un títol, no? Que encara que és un nom en grec que vol dir connexió, síndesi, volia que en certa manera li pogués ressonar a persones que potser no són tan enteses a la clàssica, perquè al final és el més normal del món. Els experts som els que la fem i no els que les persones que ho venen a escoltar, no? Per tant, això, amb aquest títol de síndesi, de connexió, que per mi és una cosa que intento fer molt en els concerts, no? De connectar amb les persones, de fer que hi hagi bidireccionalitat, no? No només vens a escoltar l'artista i bueno, has d'entendre la música clàssica, aquesta cosa, no? I estic intentant com trencar amb aquesta barrera, per dir-ho així. I llavors també els quatre compositors que he enregistrat, que alguns potser hi haurà persones que els sonarà, com Beethoven, Gubadidulina segurament no els sonarà a ningú, Mendelssohn potser sí, Granados, doncs potser algunes persones també, ha sigut un recull d'obres molt temperamentals i virtuoses, en aquest sentit, que seria com a mi m'agrada transmetre la música, i faig com un recorregut perquè tothom pugui veure tot el que es pot fer en un piano en una hora, que és el que dura el disc, no? Vull dir, no m'he volgut centrar en una cosa més específica, sinó una presentació per donar-ho a conèixer i que arribi al màxim de persones possible, no només de l'àmbit de la clàssica. Per tant, a veure què tal.
Clar, és que aquí n'és el dubte, perquè hem d'entendre clàssica per apreciar la música clàssica.
No. És que la música clàssica és per a tothom. L'únic que... allò que en molts anys, o sigui, errors que es van passant, creences que la gent es queda, no? Clar, al final, vull dir, a l'escola ningú aprèn de... O sigui, hi ha l'assignatura de música, però està totalment descarrilada. És més bàsica. Del que, sí, és més bàsica i no et fa estimar la música i no et fa tampoc entendre que es pot escoltar música. De fet, jo conec molta gent que mai ha anat al Conservatori del Rei, de cop em diu, ostres, vaig escoltar aquesta òpera, vaig escoltar aquest compositor, Bach o el que sigui, i m'ha encantat. Vull dir, que no l'has d'entendre. Al final, aquests compositors eren humans que van viure de tot, desamors, amors, moments bons, moments dolents, i al final escrivien el que sentien en aquell moment o el que volien transmetre una partitura, no? En aquesta forma d'art. I clar, llavors, com aquesta etiqueta de clàssica, la gent es pensa, ui, jo, clar, és que no ho entenc Beethoven, llavors no. I clar, per mi és tot el contrari. O sigui, la música és per tothom, tothom li pot arribar. Evidentment, cadascú la percep d'una manera subjectiva i per mi aquí està la gràcia. Vull dir, el compositor segurament tenia una idea de com la volia transmetre, o jo puc tenir una idea de com l'entenc, però quan la interpreto davant d'un públic, doncs hi ha diferents reaccions, i per mi això és el sentit de la meva feina, que al final és una feina, per molt que sigui una vocació.
Perquè una de les coses, no, que passa és l'expressió artística, al final és això, no, transmetre sentiments, i una de les eines que tenim és la música al final, i la clàssica és un tipus de gènere de música, però n'hi ha molts d'altres, vull dir, entenc.
Exacte,
que és això.
Crec que no hem d'oblidar que l'art és molt necessari en el món d'avui en dia, que va ser una de les coses que estem retrocedint en tantes coses, no? Doncs crec que l'art és una eina, jo m'atreviria a dir, necessària, perquè al final qui no escolta música cada dia de la seva vida? Vull dir, potser escoltes diferents tipus de música, però tot és vàlid, i la clàssica, evidentment, no vol dir que un hagi d'escoltar tot el dia música clàssica, és la primera que fa, però sí que és una eina més, un recurs més, amb el que un pot desconnectar, connectar, gaudir, el que sigui, no? I per tant, per mi, un dels meus objectius amb aquesta vocació i feina que tinc, doncs, és anar-la apropant i normalitzant, i me n'adono al final això, que molta gent que ve als concerts, que evidentment no hi entenen, jo ho intento sempre explicar als concerts, doncs, home, surten doncs, amb una altra visió, i la veritat és que això em fa molt feliç.
Doncs totalment ho celebrem. Però m'agradaria parlar també de que aquest estiu has estat fent una residència al cicle Clàssica Jove 2024 a l'Atlàntida de Vic. Com ha anat?
Sí, la veritat és que ha sigut brutal. La residència artística consistia en 3 concerts, 2 ja s'han fet, un és la presentació del disc que es farà al febrer, però per mi el més especial d'aquesta residència és que, clar, de vegades et truquen, no, volem un concert de piano, vale, tu vas i fas el concert, però clar, una residència, 3 concerts, clar, no pots fer 3 concerts iguals, no. Volen que ensenyis diferents vessants de tu, diferents facetes de l'artista, no? Què pots oferir, no? Amb aquesta residència. I clar, llavors, un dels concerts que vam fer va ser la plaça de la Catedral de Vic amb orquestra,
oh,
vaig tocar solista amb orquestra, que va ser brutal. Malauradament era nit de futbol i per tant també ens ho vam haver de concentrar perquè anàvem sent... O sigui, clar, a l'aire lliure tothom, oh, serà preciós, però clar, depèn de quin dia enganxes, que era la final de l'Eurocopa, doncs va ser...
Ostres, ui, no. Quin dia. Quin dia.
Sí, però al final ens hem d'adaptar, tu que jo, bueno, quan sentia cotxes amunt i avall, doncs jo reia. O sigui que va ser una experiència molt, molt bonica a passar de tot, això només és anecdòtic. I l'altre concert, el primer, va ser una fusió en dansa clàssica, perquè al final jo vaig estudiar molts anys de dansa clàssica, tinc el grau professional i doncs clar, quan em van dir, volem que exploris amb altres disciplines, doncs jo feia molt temps que tenia en ment doncs, poder col·laborar amb una companya meva de l'escola de dansa, i va ser molt bonic fusionar-ho, perquè al final no era com que jo acompanyava la dansa, la dansa m'acompanyava a mi, sinó que per mi són dues disciplines que he estudiat sempre des de petita, que en aquest cas crec que les comprenc molt bé, llavors va ser, no sé, va ser una fusió molt maca, que al públic la veritat és que també li va agradar. Vull dir que no és lo normal, no és lo típic veure un piano clàssic amb dansa clàssica fusionades, no? Va ser molt especial, espero que ho puguem repetir.
Doncs esperem que sí, que ho puguis repetir per aquí, perquè aquí a l'Empordà ens encanta tenir-te. A més, parlàvem de que ets directora també del Festival de Música de Pals, que és un festival fantàstic, amb una programació de música clàssica espectacular. Clar, com ha anat aquest festival aquest estiu? I també m'agradaria preguntar-te, parlaves d'aquest concert el mes de febrer, per acabar de complementar amb tot el que seria, no?, aquesta estada que vas fer aquí a l'Atlàntida de Vic. Esclar, no sé què podrem veure properament, a part de la publicació del nou disc, si et podrem gaudir a prop.
Ara us ho explico tot. Primer, per anar per temes, el festival, doncs això és una vessant meva, que m'encanta el fet de poder organitzar o crear projectes artístics, o sigui, és una cosa que em mou moltíssim, no? I doncs això ja fa 3 anys, això ho he explicat molts cops, per tant, jo crec que tothom ja s'ho deu saber de memòria el relat. Doncs vam tornar a engegar aquest festival de música clàssica perquè per mi, amb un poble com Pals, que té tant potencial, doncs era una retroalimentació, no? O sigui, Pals, o sigui, es dona a conèixer a la clàssica i la clàssica es dona a conèixer a Pals, i bueno, després d'aquestes 3 edicions doncs estem molt contents, com et deia abans fora de l'entrevista, i per tant seguirem segur. Per tant, ara no és el moment de parlar molt dels detalls perquè estem desconnectant d'això, però hi haurà 4ª edició, per tant ja en parlarem més endavant.
Oh, i tant.
I llavors, a banda d'això, amb el que comentaves del febrer, aquest concert, doncs clar, jo ara hi ha el debut al Palau, que ara evidentment és el tema, però clar, després d'això una ha de seguir.
Hi ha més coses.
Llavors, clar, l'objectiu d'aquest any sobretot és tots aquests esdeveniments de la presentació del disc, o sigui, bàsicament són concerts, i això després del Palau, doncs passo per a la Casa de Cultura de Girona, també vaig estar seleccionada per Joventuts Musicals de Catalunya per fer concerts durant la temporada a diferents llocs, com a Mollà, Tarragona, Sabadell, etc. I també doncs al febrer es presentarà aquest disc a l'Atlàntida, perquè és justament on el vaig enregistrar, en aquella sala, el passat març. Per tant, serà com tornar una mica on va néixer aquest projecte. Per tant, sens dubte és una temporada molt emocionant i la gaudiré doncs fins que duri això, perquè com dic, amb l'art mai se sap.
Doncs esperem que sigui per molts anys, que puguem gaudir de la teva música i a més gaudir d'aquest nou disc que veurà la llum en pocs dies. Per tant, moltíssimes exacte. Gràcies, Emma Straton, per visitar-nos aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i també en aquesta emissió a Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
I també moltes gràcies, Maria Alzina, per l'entrevista, però no marxis perquè ens falten 4 minuts per les 9 del matí, moment per fer un repàs dels titulars que us hem explicat avui. Drets Socials demana la col·laboració de Fuixà per acollir menors i manté el recurs per habilitar el Mercadal. Carla Saló.
Segons el departament, diversos municipis ja acullen menors en cases de colònies i Fuixà podria seguir aquest mateix model. El govern també ha recordat que aquesta mesura es basa en el compliment dels drets de la Convenció Internacional dels Drets del Nen i de la legislació catalana sobre la infància.
I els comuns pregunten al govern sobre la situació de l'Institut Escola de Verges. Maria Alzina.
El BIAC, entre d'altres qüestions, ha preguntat al govern de Salvador Illa quines accions ha dut a terme per desbloquejar la situació o per què el govern no autoritza la construcció del nou centre si hi ha un informe favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua.
L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, apunta que els aparcaments dissuasius i rotatius poden ser la solució per a l'eliminació de les places d'aparcament.
En una entrevista a Ràdio Capital, el Batlle va apuntar que aquests aparcaments, amb la reforma del Passeig del Mar, s'haurien d'ubicar en parts més externes del municipi. Tot i això, es mostra optimista amb l'aprovació final del projecte, un procés on s'ha tingut en compte la participació ciutadana.
La Policia Nacional expulsa un delinqüent multireincident a Platja d'Aro, Mariana Fernández.
La Policia Nacional, amb la col·laboració de la Policia Local de Platja d'Aro, ha localitzat i detingut un ciutadà en situació irregular amb diversos antecedents. L'individu ha estat traslladat al centre d'internament d'estrangers per la seva expulsió.
La Policia Local de Palafrugell ha denunciat administrativament 56 conductors de patinets i ha instruït 7 atestats penals. Les xifres que s'acaben de fer públiques corresponen entre els mesos de febrer i juliol. Els controls s'han fet bàsicament a tot el municipi, però la majoria al centre de Palafrugell. I detenen un motorista per circular sense permís de conduir i escapar d'un control de seguretat a Torroella de Montgrí, Carles Saló.
La detenció es va produir a Vilobí d'Onyar a les 2 del migdia quan una patrulla de paisà va identificar una motocicleta que circulava sense retrovisors.
I també el Departament d'Agricultura aprova noves mesures per la pesca recreativa, Carme Pons.
El Departament d'Agricultura fixa les talles mínimes i quotes de la captura de la pesca recreativa al litoral gironí. Aquest pla s'aplicarà durant el període 2024-2026 i inclourà restriccions com la prohibició d'usar pesquer viu i la pesca de taurons i rajades.
I els comerços de Castellplatja d'Aro i S'Agaró defineixen els mesos d'estiu com agredolços, Mariona Fernández.
Tot i que l'inici de la temporada es va retardar per diversos factors mundials, el comerç local ha viscut un increment d'activitat a partir de mitjans de juliol i agost. Es preveia també que el setembre ajudaria a compensar els primers mesos més fluixos, però de moment els resultats no són els esperats. D'altra banda, Canadell ha explicat que el sector es preocupa per la gestió municipal, ja que és clau pel bon funcionament dels negocis.
I en esports, algunes de les competicions dels equips que seguim ja són a punt de començar, Sergi Villena.
Efectivament, en futbol, aquest cap de setmana el Palamós disputa la primera jornada de la Lliga Elit de Futbol, de la mateixa manera que el Torroella, que debutarà a Primera Catalana. Pel que fa als equips baixempordanesos de Segona Catalana, Begú, Calonja i Palafrugell també s'estrenen aquest cap de setmana.
Doncs bé, aquestes són algunes de les notícies que us hem explicat al Supermatí d'avui a l'antena de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió a Ràdio Bisbal. Abans, però, tenim uns segons per fer l'última previsió del temps. Isaac Vilà.
Més núvols esperem per aquest divendres, especialment durant la tarda, quan podria deixar-se escapar alguna pluja feble. El vent serà fluix, de component marítim al centre del dia. Les temperatures sense grans canvis.
Doncs bé, moltíssimes gràcies. Ens retrobem dilluns a les 8. Bon cap de setmana.